Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga.
Salutacions, què tal? Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquesta tarda de dimecres us hem preparat un programa especial, especialment internacional. Tot seguit farem una mirada crítica a l'actualitat internacional que ha sacsejat aquests dies al món.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartirem l'actualitat internacional amb el periodista Jordi Pérez Colomer. Ell és director de la revista El Ciervo i s'ocupa del blog ObamaWorld.es, on parla de Barack Obama, d'Estats Units i la seva influència en el món. Però abans d'endinsar-nos en temes exteriors, fem un cop d'ull tot seguit al que ha passat aquest dimecres 30 de gener.
La informació del dia, el 7:45.
La Casa Reial ha decidit mantenir el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga, en el càrrec, tot i estar imputat en el cas Nós. La institució no prendrà cap decisió sobre ell abans que comparegui davant del jutge el pròxim 23 de febrer. D'altra banda, el jutge ha imposat una fiança civil de 8,1 milions d'euros a Iñaki Urdangarín i al seu exsoci Diego Torres. El magistrat de Palma, José Castro, els concedeix a partir d'ara 5 dies per presentar aquesta fiança. Més notícies. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha entregat a la justícia la documentació que certifica que es va acollir a l'amnistia fiscal del govern espanyol. Bárcenas va regularitzar en aquest procés fins a 10.900 milions d'euros a través d'una de les seves societats. L'exdiputat de Convergència i Unió, Jaume Camps, ha estat imputat en el cas Palau. El jutge l'ha citat a declarar com a imputat el pròxim 19 de febrer. El nom de Camps apareix en una nota escrita a mà que va ser trobada al Palau de la Música i que està relacionada amb un suposat pagament de la constructora Ferrovial. Llibertat amb càrrecs pel primer tinent d'alcalde de Lloret de Mar. El jutge de l'Audiència Nacional ha imputat un delicte de suborn i prevaricació a Josep Valls en relació amb el cas de la màfia russa de Lloret. Per això el jutge li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir de l'estat. Més notícies d'aquest dimecres. Els robatoris amb violència es podran jutjar per la via dels judicis ràpids. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmat que el Codi Processal Penal, que substituirà la llei d'enjudiciament criminal, inclourà aquest tipus de delictes per la via dels judicis ràpids. I és que els assalts amb violència continuen a casa nostra. Ahir al vespre, 4 encaputxats van entrar a una casa a Rupià i van lligar i emmordassar una anciana, com també la dona que la cuidava. Sortim a l'exterior perquè la Comissió Electoral del Regne Unit ha aprovat aquest dimecres el redactat del que es preguntarà a la consulta sobre la independència d'Escòcia l'any vinent. Ha introduït un canvi que ha estat acceptat pel govern d'Edimburg. La pregunta serà, doncs, Escòcia hauria de ser un país independent? I en esports, en futbol concretament, el Barça jugarà aquest vespre a les 9 el primer assalt del duel de Copa del Rei amb el Real Madrid, amb totes les seves estrelles disponibles, ja que únicament s'han quedat fora de la convocatòria els del planter Cristian Tello, Isaac Cuenca i Martín Montoya. Perquè fa al Real Madrid, José Mourinho no podrà comptar per l'anada de les semifinals de Copa amb jugadors tan importants com ara el porter Iker Casillas i Pepe, baixes per lesió, més Sergio Ramos, Fabio Coentrao i Ángel de María, sancionats.
Bracafé els ofereix el temps.
Arribats a aquest punt, el que fem és repassar la previsió del temps per les pròximes hores. Tarda de sol amb un cel blanquinós. L'ambient serà molt suau arreu. Avui les màximes més altes han pujat per sobre dels 20 graus a l'interior de Girona i Costa de Daurada. Demà el temps serà similar al d'avui, però amb més boires a l'interior i alguns núvols a la Costa Brava. Doncs a aquesta hora el que fem és marxar cap al Principat d'Andorra. Els ajuntaments de l'Alt Urgell estan estudiant quins serveis podrien mancomunar per optimitzar els recursos econòmics municipals. N'han parlat en la reunió del Consell d'Alcaldes celebrada aquest mateix matí. Ens en dona més detalls des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. De fet, els ajuntaments de l'Alt Urgell ja fa anys que compten amb alguns serveis mancomunats, com ara els serveis d'assessoria jurídica i les secretaries assistides, els quals els valoren favorablement. Ara, degut a les circumstàncies econòmiques actuals, es plantegen compartir altres serveis com la confecció de nòmines i la comptabilitat. Jesús Fierro, president del Consell Comarcal.
El servei d'assessoria jurídica, com sabeu, doncs, en aquest moment està funcionant. És una de les que insisteixo, que en aquest moment són dades provisionals, però que els ajuntaments el valoren amb una nota alta, no? En aquest sentit. Alguns ja s'estan fent, no? El que fa referència a secretaries assistides, però n'hi ha altres doncs, que s'hi està treballant i que creiem que es pot implementar. Implementar sempre i quan aquesta sigui voluntat dels municipis. No? Després també cal veure que hi ha una diferenciació a fer aquí. No és el mateix un municipi dels més petits que tenim a la comarca com un dels mitjanets.
Els ajuntaments d'aquesta comarca estan omplint una enquesta en la que valoren alguns serveis ja mancomunats i altres que es podrien compartir.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el salesià Miquel Àngel Calàbia, que ens parlarà de la festa de Sant Joan Bosco a Catalunya. A la tertúlia tindrem Arcadi Oliveres i Franzina Alzina. A les 9 arribarà la secció setmanal plusvàlua del primer cafè sobre consum. A dos quarts de 10 ens visitarà Àngel de Riba, un pare de família d'Arenys de Mar que acaba de publicar el llibre Atur i Fe, des de la seva pròpia experiència. I tancarem amb Nutrició i Salut, amb Maria Josep Rosselló. També tindrem la reflexió de Manuel Milià Mestre. Tot això i molt més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El subjecte de l'autoritat política és el poble, considerat en la seva totalitat com a detentor de la sobirania. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. 2 de 8, amb Mercè Raga.
Avui fem una mirada a l'actualitat internacional que ha sacsejat aquests dies al món i ho fem amb el periodista Jordi Pérez Colomer. Ell és director de la revista El Ciervo i s'ocupa del blog ObamaWorld.es, que parla de Barack Obama, dels Estats Units i la seva influència al món. Així doncs, Jordi Pérez Colomer, que ja el tenim aquí. Jordi, benvingut al 2 de 8.
Hola, hola, bona tarda.
Doncs Jordi, si et sembla, ens posem el cinturó, perquè en res...
Per anar on?
Ja veuràs, en res ens enlairem cap al món. Això ens ho podrien posar a l'avió, no?
Quan... Sí, sí, és exactament la cançó que posen.
Per tranquil·litzar-nos.
Sí, sí.
Bé, Jordi Pérez Colomer, farem diverses aturades, tot i que ens centrarem en els Estats Units, Mali i Israel. Et sembla bé?
Molt bé.
Seguirem, si et sembla, els teus blogs, el teu blog, els teus, diguéssim, bé, apunts que vas fent, els seus posts, exacte. Primer tema, a la investidura del segon mandat al president dels Estats Units, Barack Obama ha volgut tornar a honorar Abraham Lincoln. Per cert, has vist la pel·lícula de Steven Spielberg?
I vaig ara.
I què tal?
Com que tal? Si vaig ara.
Ah, em pensava que... que hi vas anar. I vas ara. Ara
sí,
mateix.
Ara mateix.
I no veuràs el clàssic.
És que tinc aquesta aquest vespre lliure i he hagut de decidir entre el clàssic i Lincoln i he decidit Lincoln.
Doncs t'haig de dir que em sembla que tot i estar molt premiada pels Oscars, em sembla que no serà la guanyadora, el proper 24 de febrer.
Sí, he sentit que no és la
clara favorita.
Exacte, que no és la favorita, però també he sentit que molts polítics nord-americans l'han anat a veure com una manera de donar-se esperit de polític o esperit de voler fer avançar el país. Es veu que és un bon retrat de com pot fer-ho bé un polític perquè el país progressi.
Bé, els experts opinen que el discurs de la segona inauguració d'Obama no passarà a la història. Tot i així, Jordi Pérez Colomer, tu consideres que els Estats Units són avui un país diferent. En què ha canviat?
Jo dic que és un país diferent perquè l'electorat ha canviat una miqueta. O sigui, el percentatge de gent no blanca que va votar a favor del president Obama creix cada elecció i el 2012 ha estat més alt que en les anteriors. Això vol dir que el proper president que vulgui, el proper candidat que vulgui ser president el 2016, haurà de tenir en compte més les minories que no pas... haurà de tenir, donar més importància que donaven fins ara les minories que no pas a la població blanca. Aleshores, en aquest sentit, és un país una mica diferent perquè haurà de tenir en compte el que pensa una part que fins ara no era tan important en la població nord-americana.
Per tant, tu deies en aquesta línia que el discurs d'Obama de dilluns passat, va ser dilluns passat, oi?
Sí.
Si no m'equivoco, no va inaugurar una presidència, sinó un cicle.
Sí, a veure, aquesta és la gran esperança del mateix Obama i dels demòcrates. Quan el 80 i el 84 va guanyar Ronald Reagan, el que va fer és inaugurar un cicle d'uns 30 anys on el govern estava vist com una cosa exageradament gran i que calia reduir perquè el país funcionés bé, i el que intentarà fer Obama és que un cop el govern està una mica més reduït i i paguen els nord-americans menys impostos, és moment de fer-lo de nou més atractiu per la població i amb més força per funcionar, i espera que això duri també doncs, 30 anys. Vol dir que el següent president, els següents presidents, tinguin en compte on ha posicionat la Casa Blanca a partir d'ara.
I quins creus que seran els principis que acompanyaran Barack Obama durant aquests 4 anys? Creus que els podrà portar a terme?
Aviam, ha començat molt fort. Els republicans estan una mica espantats.
Creus que ha començat fort, per tant?
Sí, vull dir, ha posat sobre la taula, sense esperar-se, amb un problema econòmic encara molt, molt cru sobre la taula, ha posat les armes i la immigració de cop en les últimes setmanes. Encara, vull dir, encara no era president, que ja estava, gràcies a la desgràcia de Newton, les armes estaven sobre la taula, i ara ho està la immigració, i no és de descartar que abans de les eleccions de mig termini, el 2014, al novembre, posi alguna proposta de llei relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, només que passés dues d'aquestes tres, només que s'aprovessin dues d'aquestes tres lleis, ja seria, juntament amb la reforma sanitària que ara es comença a aplicar, seria una gran herència, un gran llegat.
Tot i així, durant la campanya electoral de Barack Obama, va parlar de clima i armes?
No en va parlar. No en va parlar, però va haver-hi dues coses que han fet que en parlés. A més de la seva victòria, que és la principal, va passar l'huracà Sandy durant dies abans de les eleccions, i ara va passar l'huracà...
Que tu també el vas viure.
El vaig veure, no sota, però va passar pel costat, diguem-sí. I la desgràcia de Newton, que deia abans. Per tant, són dues coses que han posat de manifest en actualitat aquests dos temes, i la Casa Blanca ha volgut aprofitar-los.
Un discurs de Barack Obama dilluns passat que va fixar la seva mirada cap a les tres minories americanes...
Sí.
Dones negres i homosexuals. Els hi deu la presidència?
I els llatins. Els hi deu la presidència en part...
I els joves.
Sí, sí, els joves també, sí, sí, però no és una minoria. Els joves són de totes les
races. Són de totes.
Els hi deu la presidència en part, sí, perquè van votar... Són els grups que van votar més majoritàriament a favor d'ell. Vull dir, hi havia diferències de fins a 50 punts. Només, per exemple, els llatins, només un 27% va votar a favor de Mitt Romney, del rival d'Obama. Els negres van votar al voltant d'un 5-6% a favor de Romney. Per tant, les diferències són tan abismals que va fer que la diferència a favor de Romney dels independents i dels blancs quedés en no res.
Diuen els experts per això que va ser un discurs poc motivador. Tu creus que a Barack Obama se li ha acabat la gasolina?
No, jo crec que en aquest moment, aviam, se li ha acabat la gasolina. Evidentment no podia fer el mateix que va fer el 2008, no era el primer president negre de la història. era, entre cometes, el segon, diguem, el segon mandat. Per tant, el que vol ara ja és construir la seva herència i va dir, mireu, jo he guanyat les eleccions dues vegades, bastant sòlidament, més del 50% del vot, i això és el que jo i el meu partit volem fer. Per tant, això és el que vol que passi a la història. I va fer una llista de la compra que és impròpia d'aquest tipus de cerimònies. Normalment això ho fan al discurs de l'Estat de la Nació, que el fa ara d'aquí uns dies. Uh-huh. Per tant, va ser un moment sorprenent per dir el que vol fer. Es pensava que faria això que fan més típic de la unitat i de parlar de que tots junts podem. I en canvi va dir, no, jo vull fer això, això i això, i si no ho voleu, us hi poseu bé igualment.
Però tot i així, tu creus que hem passat una mica del yes we can al yes we can maybe?
Sí, això és una mica un tòpic. Ell, el Yes We Can era podem canviar els Estats Units si nosaltres ens ho proposem. Mm. I ell el que ha fet és ampliar l'electorat perquè més gent el voti i puguin canviar els Estats Units segons el que ell proposa i se suposa que la gent l'ha votat vol. Aleshores, sí que és Yes We Can. Hi va haver el problema de la crisi econòmica al primer mandat. Ara aquesta crisi està encara present, però és menys important. A més, ell no s'haurà de presentar més. Per tant, es pot centrar més en aspectes que no són directament, no tenen relació directa amb unes possibles properes eleccions.
A mode d'anècdota, diuen que el llenguatge que va fer servir Barack Obama era poc inspirador. Tu creus que va ser així perquè no es poguessin mofar els seus opositors?
No, per què? Si l'ha utilitzat moltíssimes vegades. El mateix el discurs del dia de les eleccions, quan va guanyar la nit de les eleccions, va ser molt inspirador. Jo crec que ja, diguem, l'hem sentit tantes vegades que ell sap on té el límit i no és precisament, vull dir, quan és poètic no és molt americanament poètic, aquest discurs de som la millor nació del món i tal, els demòcrates el tenen menys. Per tant, no crec que sigui un dels problemes que tingui ara mateix.
Avui parlem amb el periodista Jordi Pérez Colomell, és director de la revista El Ciervo i s'ocupa del blog obamaworld.es, on parla de Barack Obama, dels Estats Units, com també de la seva influència en el món. Ja per tancar aquest tema, en quina frase del discurs et quedaries?
Vaja, quina pregunta.
Vaja, espera't, i et motivarem. És playback, Jordi.
Es va saber després com una mena de desastre nacional de saber que havia fet playback. És una cosa que es fa habitualment gravar una, amb tothom, diguem, amb l'orquestra, i gravar una versió de per si un cas no funciona alguna cosa, i la van voler utilitzar, la Beyoncé la va voler utilitzar tant sí com no, per tant. Deies la millor frase.
La millor frase.
La millor frase. Bueno, deia jo, va repetir tantes vegades de We the People, que vol dir, doncs, respecte al que pot significar de més poètic o més metafòric i tal, la sensació que hi ha de que m'heu votat gairebé 70 milions de persones, sou la majoria dels Estats Units, sou una majoria diferent, i és el que tots junts podem intentar fer. És una mica el que hem parlat fins ara, no?, de la sensació de que el país ha canviat i pot canviar encara més.
Presenten, si et sembla, el team de Barack Obama, com titules el teu post, el teu blog, com si fos el títol d'una pel·li. Els nous homes forts del president són forts de veritat.
Sí.
Explica'ns qui són aquests homes forts.
Aviam, bàsicament són el secretari d'Estat, en els meus temes, que són més de política exterior, el secretari d'Estat i el secretari de Defensa. Un ja ho és segur, substitut de Hillary Clinton, John Kerry, que el van confirmar ahir. I el de defensa, el substitut de Leon Panetta, no està tan clar perquè l'han de confirmar, sembla que el confirmaran demà passat, o demà, dijous, i bueno, que el confirmaran, passarà l'audiència i el confirmaran uns dies després, Chuck Hagel. Dic que són més forts que altres vegades, o que durant el primer mandat, perquè són dues persones que hi ha triat específicament pel càrrec, i són dues persones que estan molt al servei del president. Durant el primer mandat va tenir, per exemple, la Hillary Clinton i el Bob Gates. Hillary Clinton era la seva rival a les primàries, la va voler sumar a l'equip, però era una persona que tothom creu que es presentarà a les presidencials de 2016. Per tant, era una persona que tenia pendent el seu futur polític. El secretari de Defensa era el que havia deixat George Bush, el republicà Bob Gates. Per tant, no eren persones que havia triat ell, no eren persones que podien fer que el país anés endavant, lògicament, però no eren persones de la màxima confiança d'Obama. En canvi, ara, tant Kerry com Hagel són de la màxima confiança d'Obama, els ha triat perquè creu que pensen com ell, perquè estan d'acord amb les màximes prioritats que té en aquest segon mandat, i el que potser veiem és una política exterior i de defensa i seguretat nacional, perquè també ha posat a John Brennan, que era el seu assessor de seguretat nacional a la CIA, més directament dirigida pel president. Per tant, es podrà veure més el que vol fer i el que pot fer.
Doncs, si et sembla, Jordi, ara parlem d'un tema que és d'actualitat d'aquesta mateixa tarda. Parlem de l'excongressista dels Estats Units, Gabriel Giffords, que ha irromput en el debat sobre l'accés a les armes. Ha fet un discurs a la comissió del Senat nord-americà que davant la qüestió, que ha estat breu, però, això sí, molt directe. Giffords, que recordem-ho, va sobreviure a un tiroteig l'any 2010, ha demanat als senadors que actuïn ara perquè han de fer alguna cosa als ciutadans i compten. Diu que serà dur, però que ja han mort massa nens.
Speaking is difficult, but I need to say something important. We must do something. You must act. Be bold, be courageous. Americans are counting on you. Thank you.
Bé, acabava dient gràcies, no?, i d'alguna manera això, no?, que han de fer alguna cosa perquè els ciutadans compten amb els polítics.
El més impactant d'aquest discurs, ha durat menys d'un minut i mig, és que, com li costava parlar, va rebre un tret al cap al general 2010 i era una de les primeres aparicions públiques, i és impactant, vull dir, qui pugui veure les imatges, va llegint d'un paper al seu marit al costat, marcant-li...
L'astronauta. De la NASA.
Kelly, sí, marcant-li per on va, i es veu com li costa pronunciar, perquè hi ha com alguna mena de decalatge entre el que llegeix i el que pensa, diguem, no? Hi ha com alguna... I aleshores es veu, se sent una mica en el to de veu, i és impactant per això, no? Aleshores, sí, ha demanat que s'actuï, però... Es farà probablement alguna cosa, però els Estats Units, els nord-americans, continuaran tenint armes, continuaran tenint moltes armes, armes molt potents, i es pot fer algun pedaç perquè mori menys gent, però continuarà havent-hi armes.
En el teu blog, Jordi, destaques una dada ben significativa. Dius que, perquè ens puguem fer una idea de l'extensió del problema escolar pel que fa a les armes, un de cada cinc joves de 14 a 17 anys han vist almenys un tiroteig durant la seva vida.
Sí, així és. És brutal. Sí, però és que si estàs una mica atent, jo que estic una mica atent al que passa allà i tal, els tirotejos amb morts més o menys casuals o més o menys pel carrer sense que tingui relació la policia són diaris. Diàriament mor gent perquè hi ha hagut tirotejos i ha mort algú que disparava, diguem, o ha mort una persona. Per exemple, avui s'ha sabut que una de les noies que va cantar en un cor el dia d'inauguració del president, una de les noies d'un cor de Chicago, ha mort en un tiroteig a Chicago. Tenia 15 anys, per un tret estava jugant en un parc i li ha tocat un tret de rebot. Per tant, vull dir, tothom coneix als Estats Units gent que té armes. Vull dir, jo quan vaig per allà pregunto una mica per curiositat si amb qui parlo té armes, i moltíssimes vegades em diuen que sí, que en tenen, fins i tot alguns les porten a sobre.
I són sincers en aquest tema?
Sí,
vull dir, ells no...
No,
fa res, no?
No, és completament normal. Vull dir, ja és com fumes, tens armes. Sí, la majoria les té a casa. La majoria de gent allà als Estats Units viuen en suburbis, la majoria, molta gent viu en suburbis o en cases més o menys separades dels veïns, per tant, ho tenen com una protecció de la casa, però hi ha gent que inclús ho porta al cotxe o ho porten a sobre perquè hi ha una mena de permís per portar-les a sobre amagades.
Doncs de les armes passem a la immigració, perquè Barack Obama ha reclamat al Congrés que aprovi una reforma integral de la llei d'immigració. El president nord-americà ha alertat que, si les cambres no actuen aviat, presentarà una proposta pròpia que garanteixi un procés just pels 11 milions de persones que viuen clandestinament als Estats Units. Quines són les claus d'aquesta reforma, Jordi?
Bàsicament, les claus són que, malgrat les altres 6 vegades que s'ha presentat en aquests anys, que ho ha intentat passar el president Bush i ho ha intentat passar també, o ho ha intentat proposar el president Obama al primer mandat seu, és que a les eleccions últimes els hispans van tenir una presència a les urnes brutal. El governador Romney va rebre molt poc suport d'aquest sector, i els republicans han vist que o comencen a moure's electoralment per caure millor en aquest sector, o perdran elecció a reelecció a partir d'ara. Aleshores, l'única manera que tenen és que la gent hispana vegi que els republicans es mouen en aquesta direcció i poden arribar a alguna mena d'acord amb el president per passar una llei que doni un camí cap a la legalització d'aquests 11 milions de persones.
A l'inici del programa ens deies que ara mateix, quan sortis del 2 de 8, vas veure Lincoln. Has vist, em sembla, també La noche más oscura.
Sí.
Què et va semblar?
Bé, és una pel·lícula sobre l'assassinat de Bin Laden. Aleshores, és una pel·li interessant, és una pel·li bona, I la polèmica, suposo que em preguntes per això, és sobre si sobre la tortura. A la pel·lícula dona la sensació de que la tortura va servir d'alguna manera perquè la CIA sapigués qui era el corredor de Bin Laden i arribés, per tant, al servei d'Al-Qaeda. I bé, sembla que és veritat, però sembla que no es pot confirmar. La CIA mai ha dit com va aconseguir el nom i mai ha dit si els interrogatoris amb tortura van ser claus per aconseguir això. Sempre ha quedat aquesta mena de nebulosa de saber si aquesta mena d'interrogatoris van ser definitius o no. Alguns diuen que va ser més important el fet d'aconseguir aquests noms amb col·laboració de l'interrogat, sense maltractar-lo, i altres diuen que sense aquesta mena d'interrogació no hagués estat. La pel·lícula queda difós, no queda clar. Sembla que sí, però després es veu molta més gent, per tant, dona la sensació de que la tortura ha tingut alguna cosa a veure, però que no ha estat clau.
En tot cas, la CIA aquests dies s'està compartint com la guionista, no?, d'Estats Units, per una banda la sèrie Homeland,
sí,
i d'altra banda doncs, aquesta pel·lícula de Catherine Bigelow. Per cert, parlant de dones, Catherine Bigelow, la directora de La noche más oscura, i Jessica Chastain, una de les... Ho dic bé, el cognom?
Sí, sí, fantàstic.
De les protagonistes de la pel·lícula, parlant de dones i nord-americanes, les dones podran tornar a lluitar en unitats de combat nord-americanes.
Sí, 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 bueno, podran tornar, no? Lluitaran per primera vegada amb les armes en el front. Sí, sí, era una cosa, una de les últimes fronteres de l'exèrcit de les dones, i ara, doncs, torna a estar obert. Era una polèmica que tenien els comandants, però ara tornarà a haver-hi l'opció perquè les dones combateixin.
Jordi, ja hem arribat gairebé al final, però abans de marxar, has vist, ha passat ràpid.
Molt ràpid.
Has passat molt ràpid. Sí, escolta, sí. Abans de marxar, la història de tres campanyes. Explica'ns. Això és un e-book que acabes de publicar, però no en format tradicional.
No, un e-book no és en format tradicional.
No, però vull dir que
és
no,
un e-book.
Però que no l'has publicat en format tradicional.
No, directament.
O sigui, ja ets fidel al periodisme digital.
Sí, és un format diferent, és un text llarg, però curt, són unes 70 pàgines de llibre, per entendre'ns, i és la història de perquè Barack Obama va tornar a guanyar les eleccions en tres campanyes, diguem-ne, aleshores... Doncs he volgut explicar això i m'ha semblat que un e-book i per la mena de lector que té el blog era suficient.
Doncs la història de tres campanyes us la podeu descarregar per 3 euros des de Kindle. És així, oi?
No, des del blog.
I des del blog també.
Sí.
Doncs animem, doncs, perquè allà, doncs, què ens explicaràs? Moltes curiositats també d'aquest viatge als Estats Units,
sí, sí,
no?
Exacte.
Com, per exemple, de Springsteen a Obama, no? Què va passar aquí?
Bueno,
no el vas veure?
No, bonic, hi havia un acte on Bruce Springsteen participava amb Obama, abans feia de taloner i no vaig arribar. Per tant, és aquesta la broma.
Doncs vinga, el Jordi Pérez Colomer té temps, té pressa per anar a veure Lincoln. Nosaltres tenim pressa per anar a veure el clàssic. Blanca Aranyó, tu de què tens pressa?
També, d'explicar-vos quatre coses del clàssic.
Vinga,
primer,
va.
Aclarir que el clàssic com a concepte és el partit de futbol que més vegades s'ha repetit entre dos clubs espanyols. Històricament, aquest honor corresponia als enfrontaments entre l'Atlètic i el Madrid, no entre el Barça i el Madrid, que fins a la temporada 2011-2012 no es va convertir en el partit més jugat. Tot i així, sempre se li ha atribuït erròniament a aquest títol. Dades ràpides. Roberto Carlos, per exemple, és l'únic jugador que ha marcat en la seva porteria i en la contrària. És un honor, digueu-ho de manera. El major nombre de gols marcats en un clàssic és de 12, i es van donar dues vegades. Una vegada un 6-6 a l'any 1916 i un 11-1 a favor del Madrid a l'any 43. Alfredo Di Stéfano és el jugador que més gols ha marcat al clàssic, 18. Messi, 17. Aviam si avui aconsegueix empatar.
Arriba a la vintena.
Sí. I quatre jugadors han marcat el clàssic amb les dues samarretes. Figo, Luis Enrique, Ronaldo i Samitier.
Doncs moltes gràcies, Blanca. Nosaltres ho deixem aquí. Jordi Pérez Colomer, periodista i director de la revista El Ciervo, que també t'ocupes del blog ObamaWorld.es. Moltes gràcies per compartir les notícies del món amb nosaltres.
És a vosaltres.
Esperem a veure't aviat, Jordi.
Molt bé.
Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez, de les Vies de So, Blanca Aranyó, a la redacció, i de qui us ha parlat ara, Mercè Raga. Tot seguit us deixem amb Oriol Casals, perquè la vida comença cada dia de cap i de nou.
Ràdio Estel.